Vivències a Ona Codinenca. Molt bones a tothom. Comença aquí una nova etapa a Ona Codinenca. A Ona Codinenca sempre ens agrada doncs, tenir la participació de tots els santfeliuencs i santfeliuenques i aquí comença un nou projecte, diferent, una cosa que fins ara no havíem fet a aquesta casa. I ve fruit de la iniciativa d'unes persones d'uns santfeliuencs que tenien ganes de col·laborar amb la ràdio i tenien ganes d'explicar vivències, coses de Sant Feliu. Avui comença aquest programa que pretén ser el primer de molts. El primer de compartir estones amb tots vosaltres, cada 15 dies aquí al 107.2 de la FM, parlant de Sant Feliu, de les coses que han passat, de les coses que tots vosaltres recordeu, amb les opinions dels nostres experts tertulians. Un programa que cada 15 dies conduiran en Jaume, en Lluís, en Miquel, en Pere, en Pablo. Per tant, prepareu-vos per gaudir doncs, aquesta primera edició del Vivències. I què millor que fer-ho presentant els autèntics protagonistes del programa, els que cada 15 dies us deleitaran amb les històries de Sant Feliu. Comencem, doncs, presentant amb en Jaume. Jaume, hola, molt bones, què tal?
Hola, què tal, com anem?
Molt bé. També tenim la presència d'en Lluís Capdevila. Què tal, Lluís?
Molt bé, molt bé.
En Miquel Bogunyà, molt bones.
Hola, bon dia.
I en Pere Fontseré, què tal?
Hola, bones.
A darrere dels temes tècnics tenim amb en Pablo, que no xerra, però ell farà possible que ens escolteu cada 15 dies tots vosaltres des de casa. Us deia, començava fent la introducció dient que el Vivència serà una mica parlar de Sant Feliu, de les coses que ens agraden, com són la història del nostre poble, combinada a vegades amb tocs d'actualitat, perquè moltes vegades les coses del passat tenen tant a veure amb el futur. Què serà el Vivències? Qui m'ho explica? Qui vol prendre la paraula? Lluís?
Bueno, Vivències va néixer arran d'una carta que va fer l'amic Begunyà a la Pinya, que me l'esfumia molt educadament, amb un error històric que vaig cometre. I llavors vaig parlar amb ell i d'aquí va sortir de broma en broma aquest programa que pensem que us agradarà molt, perquè sobretot a la gent més gran, perquè hi ha coses que molta gent no sap i que intentarem anar-les explicant i el per què i el com i per què van passar.
En tot cas, una mica perquè la gent doncs, us vagi coneixent, tot i que segur que hi ha molts dels nostres oients ja us coneixen, dius que en Jaume serà una mica el conductor d'aquest programa, serà una mica qui portarà la batuta i serà qui una mica ordenarà els temps dels nostres tertulians. Jaume, feina difícil perquè tenim grans experts per parlar de Sant Feliu.
Sí, penso que serà una feina una mica complicada. Jo que sóc un sobrevingut que només hi porto 37 anys. En Lluís Capdevila doncs, és el que porta i ha recollit moltes coses de molts anys enrere. Jo he llegit una micona i mirarem de la cosa a conduir-la bé. Tenim en Miquel, tenim en Pere, que en saben un munt més que jo, però bueno, intentaré conduir-ho i que tot surti bé.
Miquel Bogunyà, què esperem d'aquest programa?
Home, esperem que sigui un programa que la gent pugui gaudir de les nostres opinions i de les nostres tertúlies sobre uns temes que són d'actualitat, són del passat i poden ser també vivències de cara al futur.
Pere, temes interessants segur que sortiran al llarg
sí,
d'aquestes setmanes.
Sortiran molts temes interessants, perquè a part del tema que tenim preparat avui, hi ha una sèrie de temes que ens esperonen i que seran, jo crec, per la gent de la nostra edat, inclús dels més grans, seran de la màxima actualitat per ells, perquè els hi recordaran moltes vivències de la seva època.
Doncs, si us sembla, no hi donem més voltes al tema i engeguem. Música.
abans que res, vos donar-vos moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra, per fer aquests comentaris que esperem que us podran agradar. Guaiteu. Nosaltres érem coneixedors que en Lluís havia portat a l'impremta el seu segon llibre sobre vivències i històries de Sant Feliu. I abans de que el presenti el proper dia de Sant Jordi, teníem pensat dedicar-hi uns minuts perquè ens fes uns petits avançaments d'aquest llibre. Però arrel de la carta que va escriure en Miquel Bogunyà en l'últim número de la Pinya, voldríem, doncs, preguntar-li què són aquests errors, aquestes equivocacions que sembla ser que hi ha hagut amb el temps que parlem d'aquesta carta. L'amic Bogunyà, en Capdevila i el Pere, doncs ens faran 5 cèntims i participaran de tot això. Penso que hauria de començar o Miquel o Lluís. En Miquel començarà.
Bueno, la carta que vaig escriure a la Pinya és degut a una sèrie de, diguem-ho, errors que es van manifestar en aquest llibre sobre la història d'un vehicle, un hispano-suïssa, que amb la conversa que va tenir el senyor Capdevila amb els germans Vilanova, aquell cotxe que tal, que si havia anat el general Durruti a dirigir la batalla de l'Ebre i tot això i tal, jo vaig, l'endemà, vaig telefonar amb el Capdevila i vaig dir, escolta, Lluís, dic, aquí hi ha una sèrie d'errors que no s'ajusten a el que és la realitat de la història. I diu, oh, és que ningú m'ha dit res, i bueno, total que va passar un temps, i com que la cosa continuava igual, va ser com vaig fer l'escrit a la Pinya, amb totes les dades, o sigui, que feien referència en els fets, dient-li que, per exemple, el general Durruti doncs no era un militar, Durruti era un cap de les milícies anarquistes, o sigui, que el tio anava por ahí amb una pistola... Doncs,
i es va fer l'amo de la situació.
Exacte. I llavors doncs, dius, bueno, això és una altra de les coses que dius, bueno, i després la referència a la batalla de l'Ebre, que diu que bueno, la batalla de l'Ebre va ser l'any 38, i el general, aquell Bonaventura Durruti va morir...
Lluís, vols fer-hi alguna...
No, ja, espera, que va explicar.
Bonaventura Durruti va morir el novembre del 36, i per tant ja feia 2 anys que era mort, o sigui que no l'havien ressuscitat. Clar, i la cosa pues, ha quedat aquí, i trobat jo molta gent que diuen, carai, pues, escolta, això ja nosaltres no ho sabíem, i tot això, bueno, llavors ha vingut tota la situació aquesta.
Bueno,
ara Lluís té la paraula.
Jo, en el meu aquest primer llibre, que anem aprenent, jo no vaig fer, no d'historiador, de notari, o sigui, jo escrivia el que m'explicaven la gent. I a mi el Saúl de Vilanova va dir que aquest cotxe era del Durruti i tal i qual, i jo ja no sé si m'ho va dir ell, o m'ho vaig inventar, o ho vaig llegir, però vaig escriure d'aquesta manera, i aquí va estar. Però, en fi, no ho sé, em sembla que el Salvador no m'ho va pas dir així, però jo ho vaig entendre d'aquesta manera.
Jo el que no posaré en dubte és que, per exemple, aquest vehicle hagués sigut requisat pel de la CNT i algú Durruti s'hagués passejat, perquè és un vehicle de l'època. Ara, el vehicle que ell feia servir per als seus desplaçaments en el front de l'Aragó no era aquest vehicle, perquè era un vehicle descapotable. I clar, per un franc tirador era molt fàcil d'allà pues, fotre-li 4 trets i matar-lo. Anava amb un vehicle pues, de l'època que era un Citroën de l'any 1935, ja t'ho dic aquí, que era un vehicle, no és que fos blindat, però una carrosseria compacta, que li donava molta seguretat i a més era un vehicle molt ràpid. I clar, i l'home anava amunt i avall i feia les seves petxories.
Com aneu veient, en Miquel Bogunyà està molt enterat de tot el tema dels cotxes i de la mecànica de la situació.
Bueno,
alguna cosa a dir?
No, és que et sembla ser que aquest llibre només hi ha hagut aquest error històric, que com fem una pròxima edició ja el corregirem. Però és clar, ara resulta que jo ja vaig tenir les galerades del segon llibre, vaig dir, alto, que no em torni a passar el mateix. De totes maneres, en aquest segon llibre, jo ja gat escaldat, no, doncs mira, segueix la línia de l'anterior, però he tingut la col·laboració en temes històrics llunyans de persones molt rigoroses com mossèn Pla de Vall i les no tan llunyanes amb personatges que en foren protagonistes com en González Casanovas, la Rosa Virós, mossèn Dalmau i un llarg excerpte de personalitats. I contestant a la pregunta de l'amic Bogunyà si hi ha... Bueno, doncs a l'amic Bogunyà li vaig ensenyar les galerades i li vaig dir, busca a veure si trobes algun defecte, i n'hi ha trobat, petits però n'hi ha trobat.
Perfecte, doncs aquestes coses són el que fan i enriqueixen la situació.
No, és el que fa referència en aquesta casa, la casa Buixó.
Perfecte. Això
per, això, per això em va venir la idea de venir aquí, al sortir del Caixa Buixó, vam dir, hombre, Can Buixó té una història molt completa, la gent escolta l'Ona Codinenca i no saben molt la història d'aquesta casa.
Tu aquí expliques, aquí a Can Buixó hi havia els aviadors del Lister. Jo dic, home, el Lister no tenia aviadors, els aviadors eren, generalment eren russos.
I, la, i aquí el Lister era un cap de, que manava una brigada d'infanteria i a més amb una, tenia una pistola i dues coses més, perquè era, si un endurruti era terrible, el Lister
també li volia donar la mà. Sí. Perfecte, Lluís.
Bueno, això ja ho hem solucionat, eh? Ja està, a les galerades era d'aquesta manera, però el llibre sortirà amb el que diu el Bogunyà. Si el Bogunyà s'equivoca, és problema...
Hem de demanar els llibres contes amb Bogunyà.
Va, Lluís, som-hi. Quina altra cosa ens podries dir?
Bueno, jo crec que tot això d'aquí, de la història d'aquí, d'aquesta casa, de Can Buixó, és molt interessant, perquè jo en el meu, aquest segon llibre, resulta que parlo, aviam, tu ho tens aquí davant, sí. Llegeixo què diu aquí.
Diu, les tres vegades de Sant Feliu,
les tres vagues
de Sant Feliu, precursors de la Setmana Tràgica de Barcelona. Cuidado, la data és important. En Lluís ens aporta una dada del 1909, del Sierra Universal, que diu lo següent. El comportamiento de los huelguistas ha sido siempre en todas ocasiones y en todo momento correcto y serio. Desde el comienzo de la huelga, ese estratégico pueblo, el nostre, se halla casi tomado por la Guardia Civil. Y diu, hallándose aquí destacados 60 guardias de infantería y 25 de caballería con el teniente coronel Ponte, capitán don José Albert, y tres tenientes con sus escuadrones de Cabellas, Sabadell y Barcelona. Lluís. Va, una mica més d'ampliació de la notícia aquesta que crida l'atenció, que Sant Feliu fos tomado per la Guàrdia Civil.
Bueno, pues això és un llarg capítol que jo el titulo El rifi-rafi entre l'Otari Permanyer i el vell guerrell, i que va ser el causant de les tres vagues que hi van haver l'any 1909. És un capítol que comença l'any 1900 amb la construcció de la fàbrica coneguda per nosaltres com a Can Roqueta, i el posterior rifi-rafi entre l'alcalde Humbert i el notari Permanyer, que va acabar amb una vaga general i en una lluita sense quarter entre les famílies Humbert i Permanyer. I aquí és allà on comença la història d'aquesta casa. El notari Permanyer era el degà dels notaris de Barcelona i el seu germà era el degà dels abogats de Barcelona. Estaven relacionats molt amb la política de Barcelona. El seu pare havia sigut alcalde de Barcelona i ministre de Marina d'Ultramar del govern de Madrid. O sigui que eren pesos pesants. I eren uns cacics, però el vell guerrell, l'Humbert, també era un cacic. O sigui, van ser molt amics. En aquesta casa hi van haver-hi moltes reunions de generals, de molta gent important als estius. Aquí es coïa la política de Catalunya. Però es van renyir per una tonteria, per 50 pessetes.
Això de les 50 pessetes ens ha cridat l'atenció. Podries explayar-te una miqueta més amb tot aquest tema?
Bueno, jo recomanaria que la gent comprés el meu llibre i llegís, però bueno, diré que es van renyir molt per l'assumpte de l'aigua, i aquí tenim el Pere Fontserè, que ens explicarà com van acabar algunes coses, que ara també està aquí entre nosaltres. Però, bueno, els meus comptes que van destituir l'alcalde perquè ell va construir el dipòsit d'aquí Sant Feliu per l'aigua, però com que no hi havia calés de l'Ajuntament, els va pagar la seva butxaca, i per recuperar-los va posar un impost de 50 pessetes de la gent que tenien aigua, no comptador, sinó la fora de l'aigua, i els manejants, que eren els únics casos que en tenien, es van rebotar i van dir, nosaltres no paguem. I aquí va començar el merder, a vora 1.000 treballadors van anar a la vaga, i tot això. I el curiós, i ara entrem al tema d'aquesta casa, és que aquest era el centre de reunió, que era dels Permanyers. Aquesta casa la va construir el Permanyer, el fill del ministre Permanyer, que és, llavors el Bunyà ens ho explicarà, de Barcelona, és això, i al final de la guerra, l'any 40 i tants, els Humbert, els descendents dels Humbert, el Roc Humbert, la van comprar. I, o sigui, dos famílies antagonistes, la titularitat d'aquesta casa va canviar.
Tenim aquí en Pere, que és coneixedor de tota aquesta història, o de part d'aquesta història, que ens posarà al corrent perquè ell és un home de dades i la cosa li interessa que quedi puntualitzada.
Bé, bueno, el Pere, sembla ser que, així com el Miquel Bogunyà, en aquest meu segon llibre, ja ha trobat això dels aviadors.
Alguns errors.
El Pere d'error no n'he trobat cap, però ja ha trobat a fa alguna mancança. Explica't, Pere, què has trobat a faltar?
Bé, bueno, jo primer presentaré. Com veureu tots els que esteu aquí, jo sempre llueixo a la solapa un escut de plata. Aquest escut de plata forma part dels pèrits i teòrics textils. És una insígnia que me l'aprecio molt, perquè jo he format part d'aquest gremi dels textils durant 10 anys. I aleshores, doncs, m'ha fet molta il·lusió venir aquí i explicar-vos la mancança que hi trobava a faltar en aquest llibre del Lluís.
Endavant, Pere.
La mancança ha sigut que una de les grans famílies i últimes pioneres del textil a Sant Feliu, que va ser la família de la Sofia Humbert Valls, no consta en cap part d'aquest llibre. I precisament és una de les famílies on jo hi vaig prestar 10 anys de la meva vida laboral textil. A partir d'aquí us puc explicar algunes anècdotes de les que jo he viscut, doncs, amb aquesta família, Sofia Humbert Valls, que era una societat unipersonal en aquella època, que més tard es va convertir en una societat anònima que se'n deia Humbert Textil Societat Anònima.
Endavant, Pere.
Bueno, jo me'n recordo que tenia 18 anys...
Espera un moment, Pere, abans d'això. Jo, el de la família aquesta de la Sofia Humbert, l'he aparcada per el meu tercer llibre, que ja tinc bastant adelantat. Perquè m'he centrat només en el problema que van tenir i gros els Permanyer i els Humberts. Clar, el pare de la Sofia no era l'hereu de l'empresa dels Humbert, sinó que va ser el seu fill, perquè el Pepit Humbert, el seu pare, el vell Garell, el va desheredar per coses polítiques i familiars i tot això. Però això és un altre capítol que, si Déu vol, l'explicarem al tercer llibre. I ara explica'ns, com que adelanta'ns això que puc explicar jo, perquè moltes coses les desconeixia i em anirà molt bé.
Seria important que deixéssim en Pere que s'explai una miqueta amb aquest tema, i llavors jo ja controlaré més o menys el que esteu fent i intentarem les intervencions tant de Miquel com de Lluís.
Bueno, jo vaig entrar a l'empresa Sofia Humbert Valls, que tenia 18 anys, amb el càrrec de jefe d'organització de l'empresa. M'apassionava el textil i, per tant, no vaig trigar massa, doncs, a involucrar-me en tots els afers de l'empresa. Jo me'n recordo que era una empresa molt antiga, era una fàbrica antiquíssima, i com que les riendes de la fàbrica no les portava la senyora Sofia Humbert Valls, sinó que les portava el seu marit, Tomàs Garriga Masclans, fill de Can Garriga d'aquí Sant Feliu, un dels tres germans Garriga, no sé si era, suposo, no sé si era el petit o el mitjà, no me'n recordo en aquest moment, i era un home molt meticulós, un home, un gran gerent d'empresa, un home que veia venir el futur de l'empresa, doncs, amb molta anticipació. I ell va veure que aquella empresa tan antiga, si volia tirar endavant, l'havia de reformar. Què va fer? Va anar a buscar el seu amic, en aquells moments, un dels millors contractistes d'obres de Sant Feliu, que era el Josep Olivés Farnés, que tots el coneixíem pel Pepet Castellà. Resulta que entre tots dos van fer els planells per fer la fàbrica nova. I què van fer?
Sense arquitecte.
Sense arquitecte, de moment. Els primers esbojos els van fer ells a dintre de la fàbrica de la seda, que jo hi era present.
Molt bé.
I què van fer? Doncs perquè els telers no s'haguessin de parar i la producció
no més els comptes d'explotació de l'empresa, resulta que van idear fer la fàbrica nova havent-hi la vella dintre. Curiós. Es van aixecar les parets de lo que és ara el gimnàs Sant Jordi, l'antiga fàbrica de la seda, es van aixecar les parets de fora amb els millors paletes de Can Castellà i mentrestant la gent podia anar teixint i els telers no passava res. I quan la fàbrica, la carcassa de la fàbrica va estar tota feta, després van llogar unes lones, van tapar els telers, que eren la part de baix, i les màquines de tot de la preparació de l'empresa, que eren la màquina de fer de filar, les rodateres, en fi, tot lo de més. Ho van tapar i després van derrumbar, en 8 dies van derrumbar la fàbrica,
la part de dintre.
Van venir a buscar tots els morterots i al cap d'un mes, després d'haver-hi treballat molt i netejat molt, que tots els treballadors, això sí que val la pena de dir-ho, i van posar, tothom hi va posar el coll, van poder tornar a engegar la fàbrica com si no hagués passat res.
Perfecte. Això se diu un coneixedor del tema. Lluís, sobre el tema aquest i dels constructors i dels notaris i tal, en Josep Permanyer, en Joan Josep Permanyer i Aiats, tens alguna cosa a dir a tu sobre aquest tema?
Bueno, això, és clar, és una família molt llarga i hi ha molts personatges i això continuo dient que està en el meu llibre, però aviam, jo li volia que ens expliqués l'amic Bugunyà, a veure, aquest passatge per Permanyer de Barcelona, que, bueno, jo ja ho sé, no?, però els oients, alguns, poder no ho sabrà, que ens expliqui arrel de què és aquest passatge per Permanyer de Barcelona.
Bueno, el passatge per Permanyer és un passatget que està allà a la Via Laietana, que va de Via Laietana al carrer Làuria, o Llúria, que, bueno, allà és on hi hauria d'haver-hi la casa pairal d'aquesta família. Jo, sense saber tot el tema aquest de lo que és la casa Buixó, Permanyer i tot això, indirectament hi està relacionat tant amb el Tomàs Garriga Masclans com amb la família Permanyer. Amb el Tomàs Garriga, per la senzilla raó de que on tinc la casa, el solar aquell, i vaig comprar amb el Tomàs Garriga, que dius, bueno, vaig conèixer aquell senyor en el notari de Caldes, que el dia que vam fer l'escriptura i tot això, i sóc Tomàs Garriga i tal, perquè el que va fer d'intermediari va ser el Pere Naps, el Pere Franquesa, que ja és mort, Déu l'hagi perdonat. I llavors, amb la família Permanyer va ser molt curiós el cas aquest, perquè resulta que el descendent del Permanyer, que tenia un negoci de carbons i llenyes, tenia un camión que era la matrícula correlativa a un camión que havia comprat el meu pare, que eren matriculats a Saragossa, que també tenen una història llarga, aquests camions, que dius, bueno, a l'època que això era l'any 54, que van sortir de la fira de mostres de Saragossa amb un preu de tassa que se'ls va comprar un senyor influyente del règimen i tal, i al cap de dos dies el preu d'aquells camions es va matricular es va multiplicar per 4, que dius, bueno, els negocis, diuen, ara s'especula amb la construcció, però és que llavors especulava amb el que es podia,
Com aneu veient, les històries de Sant Feliu van a parar a Saragossa i aquí evidentment tenim persones que en són coneixedors d'un tip d'històries que al llarg dels dies ens faran disfrutar de tota aquesta temàtica.
Sí.
Endavant. Ara sorgeix una altra qüestió i voldria fer la pregunta. El notari Permanyer va tindre res a veure amb l'empresonament del teu avi?
Doncs és una qüestió que estem investigant en aquest moment, perquè estic fent l'arbre genealògic de la família Fontseré de Sant Feliu i resulta que m'han informat de que el meu avi Pere, el Pere Moliner, de tota la vida, que tothom el coneix com l'espardanyer del poble i de la comarca, doncs va ser agafat un dia, 24 hores, aquella presó que hi havia als baixos de l'Ajuntament, a sota l'escala, no sé si us en recordeu, junt amb l'avi de Can Feliuet, que tenia la casa al costat. El Feliu, Feliuet i ell, per defendre l'aigua de Sant Feliu a favor dels feliuans i de la gent que vivia a Sant Feliu, i contra els casics d'aquella època, van ser tots dos empresonats 24 hores i, degut a la pressió popular d'aquell moment, l'endemà al migdia els van anar a treure de la presó de sota l'escala de l'antic ajuntament.
Perfecte.
I estic investigant, doncs, els motius que van fer que portessin aquest fet.
Correcte. Lluís, tens alguna cosa a dir?
Sí, sí, no, jo aquest tema el desconeixia. Jo el que sí que sé, jo no sabia res d'aquestes coses que explico, l'únic, però sé moltes coses ara perquè la gent m'ho explica. A vegades trobo gent pel carrer que em diu: escolta, Lluís, tu que ho saps tot. Dic: no saps això que va, diré. Dic: no, si no m'ho expliques no ho sé. I clar, ara sé moltes coses gràcies a la gent que m'ha explicat. Llavors, tot aquest jaleu i aquestes vagues d'això van venir, el que em diu el Pere, per l'aigua. Per l'aigua, perquè clar, el vell Garrell, que era el que sí, es va quedar l'aigua que hi havia les Quintanes de Can Ullà, perquè la fàbrica nova que van fer, que nosaltres coneixem com a Can Roqueta, doncs era el del Tint també, i necessitava molta aigua, i llavors per això va pagar de la seva butxaca el dipòsit del Bògic, i aquí va venir tot aquest gran merder impressionant.
Com veieu, el tema de l'aigua ve de lluny. Alguna cosa a dir, Pere, poder?
Bueno, jo el que m'he descuidat d'apuntar és que en aquell moment el meu avi Pere ostentava el càrrec de fiscal del jutjat de pau de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i era una persona molt representativa junt amb l'avi de Can Feliuet en els estaments oficials del poble de Sant Feliu.
Lluís, podem avançar una mica amb la història?
Sí, sí, anem avançant. Escolta, ja, Pere, endavant. No, bueno, i per el tema aquest de l'aigua, és clar, resulta que l'aigua aquesta, doncs, va ser el motiu de després de les vagues del Guàrdia Civil, aquest centenar i pico de Guàrdia Civil que van venir, i totes les coses conseqüents. Llavors, al final hi va haver un lockout de les fàbriques, o sigui, la fàbrica de Can Roqueta, que llavors se'n deia Cirera i Humbert, doncs va tancar, i treballaven 600 treballadors, i la resta van tancar, va haver un lockout. I si aneu a Santa Coloma de Gramenet, hi ha molta gent que és descendent de Sant Feliu, perquè van haver d'emigrar, anar a treballar a Santa Coloma, i bastant temps a Sant Llorenç.
Pere, alguna cosa amb el tema que està parlant en Lluís?
No, sobre el tema que està parlant en Lluís no, però jo espero que en pròximes edicions d'aquest programa em podré estendre amb particularitats de la indústria textil de Sedera, de Sant Feliu de Codines, que jo hi vaig participar-hi, i sobretot, doncs, cotonera, i llavors, això, com que hi ha moltes persones encara que havien treballat els textil, que encara són vives, aquests temes suposo que els agradarà molt.
Perfecte, molt bé. Lluís, segueix.
Sí, el Pere, amb aquestes converses que hem tingut preparant una mica així per sobre aquest programa, també m'ha donat unes dades que jo desconeixia. Sembla ser, o sigui, que aquesta gran fàbrica que es va fer, que van fer el vell Garrell, Can Roqueta, que bon era Cirera Humbert, semblava ser que jo tenia entès que era el seu soci, era un majorista de teixits de Barcelona, però el Pere em diu, que ja ens ho haurà d'explicar ell, que aquest soci venia d'una fàbrica textil que hi havia a Vigues. I clar, llavors sembla ser, i això ja ho hem d'acabar d'esbrinar, que els treballadors, que això sí que ho sabem segur, i els telers, part dels telers, van ser posats a la fàbrica, a la nova fàbrica de Can Roqueta. I el Pere ens ho acabarà d'explicar, això.
Suposo que haurem de seguir amb els programes, i això ja dona matèria per anar seguint. I quan veieu, vull dir, les vivències de Sant Feliu són amb consistència i amb força cosa.
No, tenim temps perquè el Pere ens ve una pinzellada,
Lluís,
no?
Ja ens queda poc temps.
Diu que no, continuarem d'aquí 15 dies.
Alguns segons per anar despedint la vostra...
Sí, jo m'he enterat que la fàbrica Cirera va néixer a Vigues i que part de la...
Bueno, segueix.
I que part de membres de la família de Sofia Humbert Valls procedien de Vigues i, per tant, havien treballat en aquesta fàbrica Cirera.
Correcte, Pere, seguirem. Miquel, alguna cosa?
No, jo més dic que, o sigui, sobre el tema de la història de Sant Feliu, jo fa 30 anys que sóc aquí i aquest tema a mi se m'escapa ara.
Perfecte, Lluís.
No, continuarem.
Algú per seguir, continuarem.
No, estic molt content perquè sé més coses, que és el que interessa.
Estupendo. Vuiteu, veïns de Sant Feliu, com veieu, si ens aneu escoltant, i aquí hi ha històries viscudes que seran sucoses i interessants. Vagi bé i fins una altra estona.